Passen 11 minuts de les 5 de la tarda. Estàvem parlant ara d'invents que fan algunes companyies. Estem en plena setmana Black Friday, perquè el dia de Black Friday ja ha quedat antic. Això ja és antic, o sigui, ara és la setmana, perquè tots els que segurament ens escolteu heu estat ja, en fi, bombardejats de correus electrònics, ofertes, i no som ni a divendres. A mi el que m'agradaria saber, realment, és si les empreses fan calaix i si realment les persones que anem a comprar, que comprem el Black Friday, ara, o que ens esperem per comprar el Black Friday, d'alguna manera hi guanyem alguna cosa. Li preguntarem al catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, Santiago Niño Becerra. Senyor Niño Becerra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què tal? Benvingut. Té alguna compra pendent? Una armilla, un jersei per aquest divendres?
No. A veure, això del Black Friday, és que jo crec que s'ha intentat traslladar, o s'ha traslladat una realitat de fa 50 anys a l'actualitat. A veure, el Black Friday va néixer a la ciutat de Filadèlfia, si no recordo mai malament, l'any 55. Després del Dia d'Acció de Gràcies, als Estats Units sempre ha sigut pont aquest divendres. Llavors, una sèrie de comerços van tenir la idea, a Filadèlfia, torno a dir, d'obrir i fer descomptes, jo crec que també per treure estocs de sobre. Bueno, però clar, és que a veure, la realitat econòmica dels anys 50 no és la realitat econòmica de l'any 2019. Llavors, als Estats Units, ja l'any passat, fa 2 anys, es va fer un estudi i es va veure que les ventes, la tendència de les ventes de, no només del Black Friday, sinó de tot el període de Nadal, estava començant a caure. És a dir que hi ha persones que possiblement compraran el Black Friday,
sí,
correcte, però no compraran després. Què vol dir això? S'estan avançant compres. Llavors, Espanya es va importar aquesta idea fa uns 10 anys, que va néixer la idea de Black Friday, però sense cap tradició, sinó només per vendre més, amb una paraula. Bueno, ja veurem si això és cert, però jo torno a dir,
Però de tot, farmàcies, trobar una farmàcia, Black Friday, dic, perquè què venen vostès?
L'aspirina més rebaixada.
Sí, el paracetamol surt més barat, o divendres, o què fan? Però clar, quan tenen moltes cremes i coses d'aquestes, doncs suposo que deu ser per aquesta línia. I això que deia ara vostè, vaig rebre un correu electrònic d'uns grans magatzems dient-me que si comprava en unes setmanes concretes, llavors podia acumular com uns punts que a l'època, diguem-ne, de Reis rebaixaven el preu. O sigui, la compra avançada és, en fi, la nova tendència. Tot abans.
Bueno, sí, però torno a dir, no s'ha d'agafar només el Black Friday, sinó que s'ha d'agafar tot el període de festes.
Però aquí surt a compte, econòmicament? Això està funcionant?
Bueno, aquí hi ha moltes teories. Hi ha persones que diuen que aquests dies en concret els preus s'inflen abans, sí, i després es rebaixen.
Això s'ha demostrat amb algunes proves que s'han penjat a internet de botigues, que no direm quines, que pugen els preus uns dies abans i llavors els rebaixen per fer veure que són pel Black Friday. Acabes comprant més car que el preu original.
Aquí l'única cosa que es podia fer és prendre nota dels preus abans,
sí, sí,
i el dia aquest veure, però el que passa és que això és una feina, és a dir, això és... A més que aquestes webs de venda de les grans plataformes ajusten els preus per les visites. És a dir, si jo vaig a una plataforma i miro el preu del que sigui, d'una càmera fotogràfica, i de cop i volta aquesta càmera fotogràfica comença a tenir visites, el preu varia. És a dir, es pot variar el preu, és a dir, perquè els algoritmes s'analitzen. És a dir, que sigui Black Friday o no sigui Black Friday. És a dir, jo... a veure... Qui tingui de comprar alguna cosa que s'ho compri i qui no, pues, clar, és que...
Bueno, fins i tot bancs. Sí, fins i tot préstecs personals a meitat de preu pel Black Friday. Entitats bancàries, N'hi ha que sortegen aparells tecnològics, altres que també regalen aparells previ sorteig, de l'import de les compres que facis, també. Però és que fins i tot això, préstecs personals a meitat de preu pel Black Friday. Jo no sé, bueno, el que sí que he vist és que la botiga més petita posen un parell de folis a fora, Black Friday, i vinga. I si pesquen alguna cosa, pues endavant. S'hauria de veure ben bé l'impacte real de tot això.
No, per això, però
gent que en parla i gent que pregunta, n'hi ha. fa un moment amb la Montse, precisament estàvem parlant d'electrodomèstics, sobre si eren més cars o eren més baratos en aquesta època. Vull dir que interès en aquesta època n'hi ha.
Sí, però torno a dir, és a dir, no només agafar el dia aquest, sinó agafar tot el període de festes i veure com ha anat el consum. Perquè ens podem inventar un altre dia. Bueno, ja tenim també el Blue Monday.
Sí.
És a dir, bueno, van sortint coses a veure... És a dir, la qüestió és AMS perquè la gent consumeix, en una paraula.
I surt a borsa Alibaba, que seria la competència d'Amazon, i a més, diguem-ne, en paraules col·loquials, podem dir que ho peta.
Bueno, a veure, és que té... Sí, bueno, ha sortit de tota manera a Hong Kong, és a dir, bueno, té lògica, Alibaba està ultra introduïda a Xina i a tot Àsia. A veure, és que el futur són les plataformes, és a dir, ens podrà agradar més o menys, podem dir que juguen amb avantatge, és a dir, no, podem fer tots els judicis i totes les valoracions que volem, però no diem tot, però la majoria del consum està orientat a que es faci per plataforma.
Salut. Però és que estem tots refredats avui. Però jo he sentit anuncis que aquestes plataformes diuen que bona part dels seus productes venen de comerç local.
No, a veure, és que, per exemple, Amazon té dos tipus de... a Amazon es poden comprar dos tipus de producte. Un producte és el d'ells entre cometes, és a dir, el que tenen ells físicament, els seus magatzems, etcètera, que no sé quin percentatge és. I després hi ha fàbriques, comerços, botigues, magatzems, etcètera, adherits a Amazon.
Que diuen, estàs comprant amb un venedor extern,
exacte,
ja t'avisen.
Exacte, és a dir, hi ha dos tipus. Ara, jo no tinc aquesta resposta, però el bo seria saber quin percentatge és d'un tipus i quin percentatge és d'altre. Clar, evidentment, la botiga o el magatzem que sigui, que estigui adherit a Amazon, bueno, té el paraigües d'Amazon, té la publicitat d'Amazon, té la publicitat d'aparèixer amb la web d'Amazon. Clar, això, ara, jo suposo que això ho paga.
Però fixi's que estem parlant de plataformes que funcionen. Alibaba surt a borsa. En la primera sessió les accions van pujar un 6,59, passant del 20,4 d'euros a 21,7, 12.000 milions d'euros està valorat Alibaba. Però Alibaba resulta que arriba al centre comercial Finestrelles, Esplugues de Llobregat, i què fa? Posa una botiga.
Bueno, sí, a veure...
Perquè és allò que jo volia preguntar, les botigues desapareixeran?
Bueno, a veure, això ho va inventar Amazon. Amazon va a Seattle ja fa un any i mig, si no recordo malament, ja va obrir una botiga. El que passa és que és una botiga amb zero persones,
Com? Ah, sí?
Sí, o sigui, és a dir, primer t'has de registrar Amazon, llavors, quan tu entres a la botiga, un sistema de reconeixement es reconeix, tu vas agafant coses de les estanteries, ho fiques a una bossa i te'n vas per la porta i no pagues.
Com que no pagues?
És a dir, zero persones i a la botiga.
No pagues perquè has pagat.
Ja,
quan deus passar per la porta, no?
Ja t'ho carreguen.
Ah, o sigui, el moment que tu passes, ja... Pap. Ja t'he marxat del banc.
Ningú et pregunta res, és a dir, aquestes botigues sí. Per què ho fan?
Molt.
Bueno, a veure, evidentment, cap botiga pot tenir el ventall de productes que té Amazon a la seva web. És a dir, per exemple, bolígrafs. És a dir, a la botiga Amazon de Seattle, o als Estats Units té diverses, hi hauran, m'ho invento, 6 bolígrafs. A la web d'Amazon deuen haver 300 tipus diferents.
Però escolti'm, però per dispensi, ara que diu això dels bolígrafs, i jo que soc molt maniàtic, que m'agrada a veure com escriu, perquè n'hi ha uns que escriuen més bé que altres, o més gruixuts,
doncs ho té malament. Ho té malament si no va a la botiga, cosa que em sembla molt bé.
Jo els bolígrafs els vull provar.
Sí, però això no.
Per veure si guixen com a mi m'agrada.
No, però és que això està pensat perquè vostè compri el bolígraf que ja coneix.
Ah, clar.
Està pensat per això. És a dir, vostè vol un recanvi per el bolígraf marca X. Vostè ja coneix aquest bolígraf.
Ja.
Sí, però...
I si el deixem de fabricar?
Bueno, i de vegades el que també fa la gent és fer-ho servir... O sigui, tu vas a la botiga física, t'emproves la roba, i una vegada l'has emprovat, saps quina marca, quin model et va bé, llavors el compres per internet.
Bueno, aquesta és la segona part. Això està passant molt.
Això és lleig. Bueno,
això està passant molt. Esclar.
Això és lleig.
Jo, per exemple, jo comprar roba per internet, jo encara tinc una certa recança, perquè llavors t'arriba, no et va bé, la cosa no t'acaba de funcionar,
justa.
I després ho has d'anar a tornar, i és tot un embolic.
Hi ha magatzems, els quals tu vas a comprar físicament, després també pots comprar a internet a ells mateixos, és a dir, tu el proves allà o ja saps quina talla fas.
Sí, però, jo roba per internet...
No. Bueno, sí, però a veure, si permeteu, és que, a veure, la roba per internet, ara, no sé, quedareu de pedra, no?, però bueno. és normal, és a dir, les webs que venen roba per internet accepten com a normal percentatges de devolució del 25%. 25%, és normal.
Però és molt, això...
Bueno, és molt depèn, és a dir, quan entrem en aquest món, res
perquè
és molt...
Perquè qui paga la devolució...
Bueno, és que està tot inclús al preu.
Ah.
Està tot inclús. És a dir, els marges que es tenen són... I les condicions, la finançació d'estocs, és a dir, és que és un muntatge, és un muntatge. Llavors ja et torno a dir, és a dir, un percentatge de devolució del 17%, ja, com també hi ha una botiga de roba per internet,
sí,
que té un percentatge de devolució del 17%, bueno, i és un èxit, això.
Però és que no heu vist últimament que de tornar les coses és molt fàcil?
A veure,
ho desemboliques, mires el que hi ha, ho tornes a embolicar i no cal ni que ho envies tu mateix. Ho portes en una botiga d'aquests centres associats que tenen aquestes grans empreses d'internet i en aquella mateixa botiga que potser venen, què li diria
peix.
Jo? Pues peix.
Mm-hmm.
Peix potser no, però que venen alguna cosa que no...
Un quiosc, per exemple.
Un quiosc que no tens a veure, ho portes allà i vinga, i te n'oblides. Llegeixen la matrícula per entendre'ns i s'ha acabat el problema, ja ho has tornat. O sigui, que ells compten amb un ritme de devolució altíssim.
Parlo de roba, eh?
Sí, de roba. Sí,
molt alt, molt alt.
Senyor Marcelí, vostè ha preguntat al bolígraf, hi ha un noi que s'ha entretingut a mirar-ho a Amazon, perquè jo he entrat i m'he esgarrifat i ho he tancat, i diu més de 200.000 resultats per bolígraf.
Busqui el seu també després,
això no pot ser bo. Això no pot ser bo. Però jo puc anar a aquesta botiga del Mason i agafar un bolígraf.
Sí. Una marca en concret, un recanvi gruixut, negre.
Jo vull anar a la botiga i provar-ho.
Vas anar d'anar a l'Atlanta, no diu que és l'Atlanta?
No, a Seattle.
Seattle?
No sé si a Seattle es pot provar el bolígraf o no, això no ho sé.
Perquè la gràcia
però, però jo torno a dir, la idea no és aquesta. La idea és que si vostè vol un recanvi concret per a un tipus concret de bolígraf, amb un color concret i amb un gruixut concret, vagi allí i compri
perquè ja saps el que compres.
Exacte.
Normalment també en compres 10 o 12.
És que no m'hi deixaran portar. No, és que no podrà.
Clar.
No se'n podrà comprar un. No.
Però si només en vull un.
Doncs mala sort. Perquè si el preu és molt baix, ha de fer una comanda compartida d'altres coses. Això va així.
Sí, home, a gastar, que gastin.
Bueno, canviem de tema, parlem de gastar, senyor Marcelí, això també li toca de prop.
No vull gastar res,
no
aniré a comprar res.
No, és que no vulgui, és que no podrà, perquè no tindrà un duro, aquest és el tema.
Això també.
Nou rècord, i no precisament positiu, pel que fa a les pensions. La Seguretat Social ha destinat aquest mes de novembre 9.700 milions d'euros al pagament de les contributives. És un 4,8 més que fa ara un any i una nova fita, diguem-ne, d'aquesta despesa. En els últims 10 anys, la factura mensual per pagar aquest sistema ha crescut un 49%. Hi ha poques coses que creixin tant. Com ens hem de fer, això?
Bueno, a veure, les pensions jo penso que és una estafa. Una estafa, eh? Ha sigut una estafa amb aquesta campanya electoral.
Ara.
Que no han sortit les pensions. Hi ha una sèrie de temes que no han sortit. I un d'aquests és les pensions. I és una estafa. És a dir, per part de tots els partits, han estafat a l'electorat, perquè no han sortit del tema de les pensions. I jo penso, des del meu punt de vista, que vostès, els periodistes, tenen part de culpa.
Sí, ja pot ser, ja pot ser.
Té raó.
Sempre tenim culpa de bastantes coses,
però vaja.
És la meva opinió.
Digui.
A veure, les pensions, a veure si ho resumim bé, això, Quan es va posar en marxa el sistema de pensions, no parlo d'Espanya, Espanya va trigar més, però quan es va posar en marxa el sistema de pensions a Europa, després de la Segona Guerra Mundial, es van fer 4 supòsits. Primer supòsit. Plena ocupació del factor treball. És a dir, percentatges d'atur pràcticament zero.
Zero.
Segona cosa, demanda creixent de treball. És a dir, que sempre hi hauria feina i les empreses creixerien i demanarien més treballadors.
Ja en portem dues que no.
Tercera cosa, salaris creixents indexats a la inflació.
Tampoc.
I quarta.
Aquesta va ser la bona.
I quarta, esperança de vida després de la jubilació com a màxim de 10 anys. Tampoc.
Tampoc.
Llavors, és que el sistema de pensions, tal com està dissenyat, és insostenible. És a dir, no és un tema ni ideològic ni polític.
Però per què diu que és una estafa? Perquè els polítics saben que és insostenible i no ho diuen.
Perquè, exactament. És a dir, és cert. És a dir, no és sostenible i els polítics no parlen d'aquest tema. Per què? Perquè parlar d'aquest tema és lleig. Perquè hi ha al voltant de 9 milions de pensionistes a Espanya i tots poden votar, amb la qual cosa és posar damunt de la taula un tema que evidentment implica que la gent no et voti.
No, però no són els pensionistes, perquè els pensionistes ja han cobrant. Són les persones que se'ls ha dit, escolti, miri, vostè no es jubilarà als 65, sinó que es jubilarà als 66 o als 67.
Això és el que molta gent pensa, però això no anirà gens.
Ah, no?
No, perquè la capsa és única, és a dir, a veure, el sistema de la Seguretat Social és de cara a les pensions, és molt fàcil. Va entrant diners amb un calaix.
Sí.
Llavors, arriba a final de mes i el pagador diu, necessito 8.000 milions, els tinc? No els tinc. Bueno, a veure, govern, rins, necessito 500 milions, presta, 500 milions. Caixa de la Guardiola, a veure, 1.000 milions, Guardiola...
No hi ha res,
no, ara ja no hi ha res, però bueno, fins ara hi havia.
Sí.
Llavors, bueno, s'arriba als 8.000 milions i paga. Però si no hi ha diners, no hi ha diners per ningú, hi ha diners. És a dir, no és que...
No és que no hi hauran diners en el futur, és que ja no n'hi ha en el present.
Bueno, això per descomptat, però perquè estan funcionant a base de préstecs. Però molta gent pensa que hi hauran pensionistes classe A i pensionistes classe B. És a dir, pensionistes classe A seran els antics, que aquests sí cobraran pensió.
Senyor Marcelí, vostè?
Jo sí.
Però els pensionistes nous, entre cometes, els nous, els, sí, de després de la llei, sí, aquests que es fastidin i retallada de pensió, això no n'hi ha. Així. És a dir, les retallades de pensió que jo crec que hi hauran seran per tothom,
O sigui, un dia ens llevarem i no es pagaran les pensions?
No, sí que es pagaran, però hi hauran retallades.
Retallades.
Un exemple. La pensió mitja dels nous pensionistes que ara s'estan jubilant és un 20% més gran que els salaris dels joves mig, del jove mig que s'està incorporant al mercat de treball.
Doncs això petarà.
Això no és sostenible.
Mira, tinc la dada aquí. Hem sabut aquests dies que tenim gairebé 1 milió de pensionistes que tenen una nòmina que supera els 2.000 euros mensuals.
Caram, qui són aquests?
2.000 euros mensuals. Les pensions per sobre d'aquest import suposen més d'un 10% del total.
Sí, però
per sobre,
Però a veure, això és normal perquè aquestes persones s'han cotitzat per tenir aquesta pensió.
No, no, està clar. Tampoc se'ls pot criminalitzar. Si ho cobren, deu ser perquè ho poden cobrar.
No és que estiguin robant a ningú. Han cotitzat per tenir aquesta pensió. És a dir, el problema és que el sistema no té suficients diners. No ingressa suficients diners.
Però ni allargant l'edat de jubilació?
A veure... Estem parlant... Això ho ha dit la senyora ministra, ho ha dit. No, la senyora ministra no. Qui ho ha dit, això?
Bé, és igual, qualsevol cap de...
Allargar la data de jubilació. Però a veure, si a Espanya les empreses s'estan traient de sobre...
La gent als 50
gent gran,
anys.
La gent gran, sí, sí. Perquè són més cars... És a dir, foten al carrer a 10 persones grans. Contracten a 5 joves amb un salari de 1.000 euros.
Doncs que facin una llei que impedeixi fer això.
El què?
Fer fora la gent gran.
No, però això, vostè amb un sistema capitalista no pot fer això.
Ah, no puc fer.
No, clar que no. Vostè amb un sistema capitalista... És a dir, vostè està plantejant canviar de sistema.
Sí, havia trobat la solució.
És a dir, amb un sistema capitalista una empresa pot acomiadar qui vol, pagant el que marca la llei, punto.
I avall.
Exacte.
Això no faltaria, madre mía.
Però llavors qui pagarà les pensions?
Bueno, aquí està. És que les pensions, tal i com estan dissenyades, amb els imports que estan dissenyats, no són sostenibles. No són sostenibles. I ningú vol parlar d'això.
Mireu, el 2011, el Fons de Reserva de la Seguretat Social, perquè aquells
2011,
temps, tiempos pasados fueron mejores.
Fa 8 anys.
66.000 milions d'euros hi havia, que són diners.
Clar.
Ara què?
Ara queden 1.500, em penso.
1.500?
Sí.
Que és el Fons de Reserva de les Pensions, això és una cosa que està molt bé. O sigui, el va instaurar el govern d'Aznar. El va instaurar. Per què? Perquè la despesa era més baixa que els ingressos. Llavors va dir, bueno, pues, anem fent Guardiola. Bueno,
però ja s'ho veien venir?
Sota el meu punt de vista, sí, se'l veien venir. Llavors va dir, en lloc de baixar les quotes, que ho podien haver fet, baixant les quotes, mantenim les quotes, anem fent Guardiola, i bueno, hem estat pràcticament...
8 anys.
No arriba, però bueno, tirant d'aquest fons de reserva.
Però explica'm una cosa que abans vostè ha apuntat. L'executiu utilitza 6.300 milions d'euros d'un préstec que Hisenda ha fet a la Seguretat Social. Sí. Això també ho acabem pagant nosaltres d'alguna altra manera.
Evidentment. És a dir, pagar les pensions en préstec de l'Estat equival a que si algú de nosaltres paguéssim la llum amb un préstec al banc. El mateix, la llum o l'aigua.
Ho has de pagar igual.
És a dir, el problema perdó, el problema és que aquesta deuta es trasllada al futur. Llavors, clar, és a dir, aquí tenim un problema.
I ja sé que diu que no, bueno, potser no en volen parlar precisament per això, però i la data de caducitat?
Bueno,
els que ja hem arribat, perquè clar, si, ja, si diu vostè que queden 1.500...
No, això sí, això res, és a dir, ara estem tirant de préstec. Jo penso que aquest problema, entre cometes, es començarà a resoldre amb el nou govern, perquè Brussel·les no ens deixarà continuar amb aquest sistema.
A quin cost? A pensions més baixes?
Possiblement, d'entrada, aquesta no serà la solució. Possiblement pot ser traslladin part d'un impost, incrementin un impost per
més?
Pagar les pensions.
Encara més impostos?
El que passa és que hi hauria un sistema relativament, bueno, molt fàcil de dir, s'ha de treballar per treure diners per pagar les pensions.
Clar, però...
que és perseguir el frau fiscal.
Oscar, sí,
però
sí.
Això vostè ho ha dit moltes vegades aquí, i quan es persegueix el frau fiscal els que més defrauden?
Poc en relació al que es podia perseguir.
Doncs ja està.
És a dir, si el 2011 hi havia 66.000 milions d'euros, aquests milions d'euros han desaparegut.
No, han desaparegut.
És a dir, ja no hi són, però entenc, no hi són perquè el govern tampoc ha fet una gestió impecable. És a dir,
no és un tema de govern, és un tema de que, és a dir, el problema de les pensions és que s'estan jubilant persones amb pensions altes que no es poden financiar amb les cotitzacions de les persones joves que s'estan incorporant al mercat de treball.
Li vinc a dir, doncs, això funciona per un sistema que està caducat, això sí que estaríem d'acord, és a dir, no funciona. Però llavors acabem pagant nosaltres per un sistema que no funciona. És a dir, que aquí algú hauria de fer alguna cosa i com que no s'ha fet res, ho acabem pagant nosaltres. D'una manera o d'una altra, o amb impostos, o perquè tindrem la pensió més baixa, o el que sigui.
Sí, però això jo penso que això serà temporal. Perquè jo crec que hi haurà una reforma de pensions. Hi haurà una reforma de les pensions.
I no se pot fer el sistema americà que cada cú se pague la seva a la llarga?
No, a veure, això no és exactament així. En als Estats Units existeix la pensió pública. La va instaurar Roosevelt als anys 30. El que passa és que és molt petita. Ja. Llavors, als Estats Units, moltes persones, no totes, però moltes persones tenen tres pensions, entre cometes, tres pensions. Una, l'estatal, que torno a dir, és baixa. Una altra, la de l'empresa que ha constituït com a part de la remuneració un fons de pensions que li paguen una pensió després. I després els seus estalvis, que també estan invertits en fons de pensions. Bueno, doncs, malgrat tot això, hi ha persones que s'estan desjubilant als Estats Units.
Carai.
Sí, als Estats Units...
Compte amb aquest concepte, senyor Marcelí, que el veig a posar pedres a l'autopista, aviat.
Sí, ja sentim.
Bueno, a veure, és que una de les coses que sorprèn als Estats Units quan vas és que ja treballa gent molt gran.
Oh, per força.
Molt, exacte.
Però és que anys enrere, que abans quan no hi havia pensions, la gent no se'n recorden, però aquells són jovens, però quan no hi havia pensió, la gent treballava fins que es moria.
Sí, però vostè diu de jubilat, és a dir, s'havien jubilat i han tornat a la feina?
Perquè no li arriben, la suma d'ingressos que tenen no els hi arriben. Ja no diguem de Xile, em comentava un empresari que té una empresa a Xile. És que això no es pot ni creure. Jo li vaig dir, però estàs segur d'això? I em va dir, sí. Diu, a Xile hi ha gent treballant de 80 anys, en fàbriques.
Sí, sí.
Perquè la pensió ni de lluny els hi arriba. Llavors, el salari que cobren és baixíssim, la feina que fan amb 80 anys, evident, és poca, però, bueno, van tirant. Com no hi ha problema de mà d'obra, però és molt fort,
És molt fort, és molt fort. Deixi'm comentar-li una altra qüestió relacionada també amb l'estalvi i el benestar de les famílies. Es pot arribar a garantir un ingrés mínim a la gent sota aquest paraigües de la renda bàsica universal?
Bueno, a veure, el doctor Daniel Raventós i el seu equip, que són els que més saben d'aquest tema, diuen que sí, i jo estic d'acord. La renda bàsica, inclús han fet diversos experiments en llocs tan variats com Estats Units i Kènia, és a dir, i Sud-àfrica.
Sí, però tinc entès que en algun lloc no ha acabat de funcionar del tot, no?
Bueno,
aquest experiment.
A Finlàndia, per exemple, a Helsinki es va aturar, però jo crec que es va aturar perquè va haver un canvi de govern. I aquest govern nou pues, no li va agradar aquest sistema. A veure, la renda bàsica, això és molt senzill. És a dir, a veure, la tecnologia està destruint llocs de treball. Llavors, com una guerra ara avui dia és absolutament impossible, impensable e inimaginable, llavors s'ha de donar un mínim a les persones per garantir un ingrés mínim per lo bàsic i que amb aquest ingrés mínim puguin acceptar feinetes que si no, no acceptarien. És el cas del minijobs a Alemanya, per exemple, no? O sigui, jo crec que la renda bàsica és que és inevitable si es vol mantenir la pau social. I sí que és sostenible la renda bàsica universal, jo crec que sí.
A veure, una de les proves més conegudes ha estat a Finlàndia, es tractava d'una renda bàsica de 560 euros per a 2.000 desempleats triats a l'atzar. És una prova, com deia, ja finalitzada i és un dels exemples que li deia que
no... No, s'ha tallat.
Bueno, tallada. Anava a dir, és un dels exemples que li deia que no va funcionar bé, bueno, del tot.
D'entrada, clar, és que això, aquesta quantitat traslladada a Espanya, això són 440 euros, és que és poquíssim.
És que és realment... Què vol dir, que no servia de res?
Què val un lloguer?
Oh, està clar, sí, sí.
Jo penso que era marginal, és a dir, l'import ha de tenir una... És a dir, el que el doctor Raventós apunta és que aquesta renda bàsica ha d'estar situat amb el llindat de pobresa de les zones on s'aplica.
Clar, a Kènia, per exemple, 5.000 persones de comunitats rurals se'ls donaran 20 euros durant 12 anys. Clar, 20 euros ens pot semblar res, però...
No, a Kènia, poden...
És un ingrés important.
Sí, a Kènia es pot fer coses, perquè torno a dir, és que amb aquests 20 euros, el keniata o la keniata que rebin aquesta quantitat, és a dir, els hi permet fer altres coses. És a dir, és un ingrés mínim que té garantit i a partir d'aquí això li pot donar iniciativa per assolir un cert
risc. I això aquí a Europa, vostè ho veu?
Sí, clarament sí.
Sí.
És que
acabarem amb la renda.
És que és inevitable. I la renda bàsica, és a dir, la pel·lícula sencera...
Però què ens donaran? Ens donaran uns diners i podem continuar treballant amb altres coses?
Sí, 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 clar. És a dir, jo el que penso és que la pel·lícula sencera és que les actuals pensions acabaran evolucionant i convertint-se en una renda bàsica. Una renda bàsica que clar, jo penso que ha d'estar adaptada, no pot ser igual, parlant d'Espanya, no pot ser igual a Guipúscoa que a Càdiz. És a dir, ha d'estar adaptada...
Ui!
No, perdoni, ha d'estar adaptada...
No, sí, ja. No, però ja sap per què li dic.
Al poder... No, perdoni, però és que això és de pura lògica.
Sí. Jo també ho trobo de pura lògica, però ja sabem què passarà.
Renta de pobresa, renta llindant de pobresa a Navarra, 11.000 euros a l'any. Renta llindant de pobresa a Andalusia, 6.500.
El senyor Niño Becerra, café para todos, eh?
No, amb això no pot ser café para todos. No, segur que no.
Però que no coneixes Espanya.
Perdoni, seguríssim que no, perquè és que llavors no és sostenible, segur que no és sostenible.
No.
I es buidarà Navarra de gent i se n'anarà a Andalusia.
Però de vegades ja passa, els de Teruel, que no tenien ni cobertura, se n'anava a viure a un altre lloc, perquè ara hi ha un partit que el representa, però realment estaven en unes zones. En fi, ho deixarem aquí. Santiago Niño Becerra, moltíssimes gràcies.
Bé,
un plaer, com sempre. Gràcies. Fins la propera.
Adéu-siau.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.